Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, com esteu? Ja fa força mesos que se'ns donen a conèixer casos de violència a les presons catalanes que posen en evidència una realitat que ja fa anys que denuncien els professionals del sistema penitenciari. No es tracta de fets aïllats, sinó d'un problema estructural i les xifres parlen per si soles. Els sindicats i els professionals fa anys que alcen la veu d'alarma, reivindiquen no només mesures preventives, sinó també un replantejament global del sistema per millorar les condicions de treball i garantir la seguretat dels qui dediquen la seva vida a aquesta tasca complexa i sovint ingrata. En un context en què els incidents no deixen de multiplicar-se, és inexcusable que l'administració continuï sense afrontar el problema amb valentia. La inseguretat de les presons no és només una qüestió interna. Té implicacions directes en el funcionament del sistema de reinserció i en la credibilitat de l'estat de dret. Quan els funcionaris no tenen garanties bàsiques de seguretat, es posa en risc la seva salut, es deteriora l'ambient laboral i, per extensió, s'afecta també a la qualitat del servei penitenciari. És hora de reconèixer que el degoteig de casos greus és la punta de l'iceberg. Cal una acció immediata i decidida per aturar aquesta tendència de violència. I això passa per dotar els centres de recursos humans i materials suficients, implementar mesures preventives reals i escoltar les veus d'aquells que dia a dia treballen en condicions extremes. Sobretot escoltar i recollir les necessitats dels qui viuen el problema dia rere dia. El sistema penitenciari ha de deixar de ser un àmbit silenciós en termes de violència. No ens podem permetre que aquesta problemàtica sigui normalitzada o ignorada per més temps. Mentre no es prenguin mesures estructurals, el cost, tant humà com social, continuarà augmentant. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I després d'aquesta entrada, que per cert avui parlarem del tema de les presons i tindrem una entrevista molt emotiva, perquè parlarem amb el Toni López, que és germà de la Núria, la dona que va ser assassinada fa un any ara a la presó de Mas. Enric, la família, malauradament, es va assabentar per la premsa i avui parlarem amb aquest germà de la Núria, en pau descansi. I atenció, perquè avui el dia ha estat plujós, però demà, dijous, en general, la pluja anirà a la baixa, però encara no farem net. El flux de llevant mantindrà la nuvolositat compacta a primera línia de mar i al prelitoral, amb pluja més aviat feble i acompanyada de fang que pot continuar descarregant en alguns sectors. En canvi, més ullades del sol com és a l'interior. La temperatura continuarà la tendència a l'alça, amb màximes que de manera local podrien assolir els 20 graus. I sortim a les carreteres. Servei Català del Trànsit, hi ha algun tipus d'incidència destacable a hores d'ara? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, de moment, pel que fa incidències, hem de destacar una via tallada per un accident, la C26, a l'altura de Berga, en els dos sentits de la marxa. De moment es fan desviaments per l'interior de la població. I pel que fa ja a volum de circulació, sobretot destacar avui problemes aquesta tarda al voltant de la capital catalana, en el cas de la Ronda de Dalt, encara aturades significatives, de moment ara entre Diagonal i Sant Gervasi, en sentit Besòs, i també del Nus fins a Vallcarca, en sentit Llobregat. En el cas de la Ronda Litoral, molta lentitud encara des de Prim fins a la Barceloneta, sentit Llobregat, i de Zona Franca, Montjuïc, en sentit Besòs. A la resta de punts, sobretot destaca l'entrada per la C58, entre Montcada i el Nus de la Trinitat. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I pareu bé l'orella, perquè avui us parlarem, ho estem fent al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, que la síndica de Greuges insta a Justícia a aixecar el veto a interns de presons per treballar. Hem de dir que la Generalitat aplica una circular que impedeix als presos condemnats per delictes de sang l'accés a feines en centres penitenciaris, i ara la síndica de Greuges doncs demana una rectificació. En parlarem de tot plegat amb el company Ricard Álvarez i també parlarem, com dèiem, amb el Toni López, que és germà de la Núria, recordem, assassinada fa un any a la presó de Mas. Enric, avui ens posaran la pell de gallina.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir? Zenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Zenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Un Motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un Mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motero naces, pero Mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte Mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Los Llanos. La más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Estem impulsant la creació de 50.000 habitatges de lloguer protegit. Això farà que el Pol pugui marxar de casa dels pares. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
¿Te acusan de conducir sin permiso o bajo los efectos del alcohol? En Castellarnau Abogados Penalistas somos especialistas en defender tus derechos. No permitas que una acusación arruine tu vida. Contacta con nosotros hoy mismo en el 93-343-6976. Trabajamos en toda España, con despachos en Barcelona y Madrid. Castellarnau Abogados Penalistas, 93-343-6976.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Alerta dels funcionaris de presons per l'informe de la síndica de Greuges que planteja la possibilitat de que els presos d'alt risc tinguin accés un altre cop a eines potencialment perilloses a les cuines i tallers dels centres penitenciaris. Alerten que aquesta mesura podria posar en risc la seguretat dels funcionaris i treballadors, ja que aquestes eines podrien ser utilitzades per atacar el personal. Aquesta preocupació arriba en un moment especialment sensible, ja que fa pocs dies es va complir un any de l'assassinat de la Núria, una cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric a mans d'un reclús. Els funcionaris de presons, que per cert ben aviat podran ser considerats com agents de l'autoritat, recorden que aquest tràgic incident va posar de manifest la vulnerabilitat dels treballadors dins de les presons. Tot i que la sindicatura proposa reforçar la vigilància amb càmeres, arcs detectors de metalls i registres més exhaustius, els funcionaris insisteixen que la mesura clau és mantenir el veto als interns més violents en zones del risc. A més, insisteixen que és imprescindible reforçar les mesures de seguretat i no relaxar-les. La síndica Esther Jiménez Salinas ha raonat la proposta aquest matí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra amb el company Ricard Álvarez.
I en primer lloc ha deixat clar que la seguretat és la prioritat,
però la síndica de Greuges de Catalunya es referma en demanar al Departament de Justícia que rectifiqui la circular aprovada a l'agost que impedeix als interns condemnats per delictes greus accedir a llocs de treball dins les presons. Aquesta normativa, recordem, es va implementar arran de l'assassinat d'una cuinera a mans d'un pres a la presó de Mas Enric el març passat.
La seguretat és molt important a les presons. Ara bé, jo conec moltes presons del món, n'he visitat moltes,
sí.
I també li puc assegurar que les més dures no són les més segures. Crec que és molt important cercar un equilibri entre seguretat pels funcionaris, seguretat pels interns, però sense oblidar la reinserció, que finalment doncs, és el que teòricament perseguim sempre davant de qualsevol intern. No? En aquest equilibri, el treball penitenciari és una de les eines més importants per la reinserció.
La síndica argumenta que una prohibició absoluta d'accedir a aquestes feines no té en compte l'evolució personal dels interns i trenca amb el principi de reinserció.
Nosaltres, per exemple, hem rebut algunes queixes d'alguns interns que estaven condemnats per un delicte greu, que portaven 5 anys, un altre portava més temps fins i tot, no havien tingut mai un incident i això suposava un trencament molt important amb el que estaven fent.
Jiménez Salinas proposa avaluar cada cas individualment tenint en compte el passat delictiu, el comportament a la presó i les possibilitats reals de reintegració a la societat. Considera que la seguretat és prioritària, però defensa que el treball dins dels centres penitenciaris és clau per evitar la reincidència.
És que el treball penitenciari és la gran eina. Què farà aquella persona quan surti? Vull dir, si té una preparació, si té una formació o un treball, té moltes més possibilitats d'inserir-se a la societat.
En canvi, avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, l'Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CESIF, ha criticat durament la proposta de la síndica de Greuges de permetre que interns amb antecedents per delictes violents puguin accedir a zones de risc com les cuines dins dels centres penitenciaris. Consideren que això posa en perill la seguretat dels funcionaris i de la resta de la població reclusa. Gómez ha defensat la mesura actual que impedeix als presos perillosos accedir a aquests espais. Segons ell, aquesta restricció no vulnera cap dret fonamental i és clau per evitar agressions greus.
Ens sorprèn molt com la síndica de Greuges, que ha de vetllar pels drets de qualsevol ciutadà, en aquest cas només ho faci per la persona que està interna, deixant molt clar que no es vulnera cap dret fonamental.
Gómez també ha denunciat les pressions d'organitzacions subvencionades per la Generalitat que, segons el sindicat, tenen una influència excessiva en les decisions del Departament de Justícia. Avisa que si la proposta de la síndica tira endavant, ningú assumirà responsabilitats en cas d'una nova agressió.
Jo crec que no hi ha prou, perquè sempre en qualsevol presó, en qualsevol dependència, mòdul, sempre pot haver-hi un angle que en aquell moment no quedi sota la supervisió de la càmera, un acte com el de tractar premeditadament de fer mal pot ser molt ràpid i ja no deixar-te temps de reacció.
Des del CESIF exigeixen que es mantingui l'actual veto i es reforcin encara més les mesures de seguretat. Tot i que celebren que el col·lectiu pugui ser reconegut com a agent de l'autoritat, mantenen la seva desconfiança cap a les accions del govern.
Sembla ser que els drets del delinqüent està per sobre que el dret dels treballadors, de les famílies dels treballadors i de les víctimes per les quals estan complint condemna dins de la presó. Sí.
La síndica espera que el Departament de Justícia reconsideri la seva postura i adopti un enfocament més flexible que permeti la valoració individualitzada dels interns.
El 13 de marzo del año pasado, las vidas de Toni, María Antonia, Carmen y Rafaela dio un vuelco cuya herida aún obviamente no han logrado sanar. Se enteraron por la prensa de que un preso había asesinado a su hermana, Nuria López, cocinera, en la cárcel de Mas Enric. Tras mucho dolor y con una investigación aún abierta, se sienten abandonados por la nueva Conselleria de Justícia, que no se ha puesto en contacto con ellos, y también denuncian la instrumentalización del nombre de su hermana por parte de funcionarios en las reivindicaciones sindicales. Y cada vez que aparece la imagen de Nuria en algún vídeo difundido por sindicatos penitenciarios o les llega un nuevo rumor sobre la muerte, la herida se hace obviamente mucho más grande. Hoy es un placer y damos las gracias a Toni López, hermano de Nuria. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha pasado un año, ¿cómo estáis, tú y tus hermanas?
Bueno, estamos todavía acabando de cerrar el duelo que tenemos todos. Dos de ellas siguen en una situación de que les cuesta el día a día, ¿vale? Y las otros dos, pues bueno, vamos ocupándonos para no tener que pensar en ello. Pero bueno, es un trámite normal que tenemos que superar el duelo.
¿Hubo algún momento en el que vuestra hermana dijo, tengo miedo?
A ver, a mí exactamente no me la ha dicho, ¿no? Pero sí que con mi hermana Antonia, que es con la que más trato tenía, a ella sí que en algún momento se lo dijo, ¿vale? También tenemos en cuenta que nos han llegado rumores por parte de funcionarios y demás de que sí que era cierto y que hay constancia o en teoría dicen que mi hermana había hecho alguna reclamación vía correo o algo a su responsable.
¿Qué lógica tiene que un preso con delito pueda estar en una cocina con instrumentos en mano con los que se puede cometer un crimen, como el que sucedió desgraciadamente con tu hermana? ¿Lo habéis llegado a entender? ¿Incluso entendéis que ahora se vuelva a hablar de que esto vuelva a pasar de nuevo, que vuelvan a estar en este tipo de estancias en la prisión?
Bueno, finalmente nosotros, o sea, hablo en este caso por mí, ¿de acuerdo? Las segundas oportunidades se tienen que dar en la vida y entiendo que así debe de ser, ¿no? Comprendemos que si hay un preso con un delito de sangre que en un principio está haciendo un tratamiento para reinsertarse en la vida y que hay un control de seguridad para que este funcionario no se quede solo en ningún momento con ellos, pues lo puedo llegar a entender actualmente. El día que me lo dijeron, el día a los dos días del asesinato, no lo entendíamos. Nos ocasionó mucho dolor y mucha frustración el saber que había un preso que había cometido un delito de sangre a una prostituta que la había apuñalado, ¿vale? Pues creo que la apuñaló o algo así, con un cuchillo también, ¿vale? Que encima no había querido seguir el tratamiento psicológico que le había recomendado el departamento, se había opuesto a él, que encima tuvo una discusión o reyerta con otro preso y que estaba pendiente de la sanción correspondiente por esta acción. Bueno, en ese momento nos dejó a todos como que no lo entendíamos y así fue como se lo trasladamos en ese momento al director que estaba, que era el responsable, y que se lo dijimos, que no lo entendíamos.
¿Os sentís abandonados a día de hoy?
Sí, nos sentimos abandonados porque es lo que decimos a fecha de hoy. El único contacto que hemos tenido con el departamento fue el que nosotros provocamos por el acto que iban a hacer en memoria de mi hermana en la prisión. De hecho, no nos dijeron lo que... O sea, nos dijeron... O sea, el acto ya se venía a tiempo trabajando y se había previsto. Y nosotros nos enteramos una semana antes, ¿no? Nadie se puso en contacto con nosotros. Y bueno, y a día de hoy, pese a que tienen nuestros teléfonos y demás, tampoco nos han llamado para decir nos reunimos o algo así. Sí que en el acto nos dijeron la señora Elena Pérez, sí que dijo que sí, que cuando quisiéramos nos reuniríamos, pero entiendo que también es un acto por parte de ellos sabiendo que ha pasado lo que ha pasado y que nosotros somos familia y no nos en ningún momento nos han metido en la rueda de comunicaciones y demás. Yo entiendo que como mínimo tendrían que haberse puesto en contacto con nosotros y haber forzado la reunión, cosa que no han hecho.
¿Por qué crees que no se os llamó directamente y os tuvisteis que enterar por los medios de comunicación de la noticia de la muerte de una trabajadora de Mas Enric? Imagino que en ese momento os vino vuestra hermana a la cabeza, pero os tuvisteis que enterar por los medios de comunicación.
Bueno, esto fue un aspecto más de que denota que lo que sería los procedimientos no están bien resueltos, ¿no? En este caso fue que parece ser que no estábamos como contactos de emergencia en caso de alguna cosa dentro de, o no lo tenía la prisión registrado ningún dato de contacto de emergencias a nadie, y nos enteramos nosotros cuatro más básicamente porque yo vi la noticia. Yo escribí a mi hermana un mensaje y la llamé para saber cómo estaba, y al día siguiente yo iba a trabajar normal y corriente. Y entonces me llamó una de mis hermanas, la Carmen, y me lo dijo, que la acababa de llamar mi sobrino, que sí que finalmente a él sí que se lo dijeron, pero se lo dijeron porque había un amigo suyo que coincidía que estaba trabajando en la prisión. Y se enteró por eso y lo avisó a él. Pero nosotros no supimos nada hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, no...
Os duele, ¿no?, que por parte de funcionarios en las reivindicaciones sindicales se use el nombre de vuestra hermana para las reivindicaciones.
Bueno, no es que nos duela en realidad. Lo que nos ocasiona es que creemos que el caso de mi hermana no es parte de sus reivindicaciones. Entendemos que lo que le ha pasado a mi hermana seguramente puede estar debido a sus reivindicaciones, pero es que esto lleva años así. Y entendemos que mi hermana no... Sus reivindicaciones son sus reivindicaciones, y mi hermana es mi hermana. Y entendemos que deben de separarlo ellos. Porque sé que han habido más agresiones y no mencionan los nombres de estas personas. En cambio, el de mi hermana sí. Pero han habido más agresiones y siguen habiendo agresiones. Por tanto, entendemos que nosotros para cerrar el duelo necesitamos cerrarlo todo. No necesitamos que estén continuamente utilizando el nombre, recordándonos qué tal. No, entendemos que sus reivindicaciones son sus reivindicaciones y las tienen que trabajar ellos. No utilizará el nombre de mi hermana ni nada más, sino que dejen a la familia cerrar su duelo como toca y como debe de ser.
El problema en las prisiones, Tony, ¿podría ser la falta de coherencia tanto de funcionarios como de políticos?
Sí, para mí es un... Hablo a nombre propio, no hablo a nombre de mis hermanas, hablo a nombre mío, pero para mí sí, es una falta de coherencia, porque en las reuniones que yo he mantenido con los responsables de prisiones de forma extraoficial... Vale, cuando nos atendió el director de la prisión, cuando sucedió los hechos, incluso otras personas con las cuales he ido hablando, dicen que llevaban funcionando así 40 años o más y que no había pasado nada y, por tanto, no pasa nada. O sea, dices, ¿cómo que no ha pasado nada? O sea, si han habido agresiones y demás, lo suyo es que tanto una parte de los políticos deben de interceder para que esto no pase, pero la otra parte es que los funcionarios también ellos deben de decir que su reivindicación no solamente responde a un tema económico, como ha pasado en los últimos años, sino responde a un tema económico y a un tema de seguridad, y plantarse hasta que se cumplan los ratios que hay establecidos por norma. Y si no se cumplen los ratios, que lo denuncien, que hagan sus ejercicios de que tienen para ello, ¿de acuerdo? Como puede ser una huelga o cosas así, que sé que las han hecho en su día, pero que sigan reivindicando esas cosas pues con los medios que tienen.
Vosotros pedís justicia, ¿no, Tony?
Sí, nosotros lo que pedimos es que nos dejen pasar el duelo, que nos dejen cerrar nuestras heridas y que nos dejen recuperarnos, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es que a mi hermana no me la van a devolver. Ni a mí ni a ninguno de nosotros. Lo que intentamos es que esto no se vuelva a repetir, y que, aparte de que no se vuelva a repetir, creemos que nosotros, para poder sanarnos, necesitamos tranquilidad. Y nosotros ya nos estamos encargando de buscar la justicia. Nosotros desde el día 3 ya teníamos un abogado, ya empezamos a gestionar todo con un abogado, ¿vale? Y es que es así. O sea, nosotros la justicia la estamos haciendo con nuestra... O sea, manteniendo nuestra decisión de que nuestro duelo es íntimo. Nuestro duelo no lo queremos hacer público, no queremos estar continuamente. Queremos cerrar la herida que tenemos abierta lo antes posible para poder seguir adelante.
Te entiendo perfectamente. Además, ha pasado muy poco tiempo. El duelo, bueno, vais a vivir toda la vida con ese recuerdo, pero justicia ante todo. Hablamos de una mujer enérgica, con ganas de vivir, mujer de segundas oportunidades, una valiente, pero sí. Las desgracias ocurren, sí.
Sí, era... Es que es más, es lo que decimos, ¿no? O sea, finalmente, ella, no es su finalidad en la prisión era enseñar, no vigilar, no proteger, no mantener el orden, era enseñar. Y entendemos que la función de vigilar era de la Generalitat. Y la Generalitat no ha cumplido esa función básica, que es la de proteger a sus trabajadores. Y en el caso de mi hermana no lo cumplió. Pero no solo es en el caso de mi hermana. Hace unos días, en Extremadura, también una persona que se dedicaba a trabajar para las segundas oportunidades fue asesinada. Estamos en lo mismo. Finalmente, la familia se estará pasando como hemos pasado nosotros, que es algo que no crees que corresponda, ¿no? Porque si una persona está trabajando para que otros tengan segundas oportunidades, no esperas nunca que le quiten la vida por ello.
Desde luego. Lo que tienen que hacer los políticos es dar respuesta a las necesidades de las personas que están en riesgo. Tu hermana lo estaba. Y desde aquí te quiero agradecer, Tony, en nombre de esta emisora, que hayas querido estar con nosotros hoy. Ya sé que tus hermanas también hubieran querido estar aquí con nosotros. Te agradezco tus palabras y creo que lo mejor es que hagáis ese duelo y justicia, que es lo que merece tu hermana. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Como seguro te suena, que es el seguro de moto de Línea Directa, que cubre casco, cubre guantes y cazadora. Pero que Línea Directa tiene un seguro para todo tipo de motos, ¿eso te sonaba? Cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en x arroba expósito cope y arroba linterna cope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Segur que l'has reconegut. És Maite Martín i estarà aquest proper dissabte al Casino de Barcelona dintre del Festival Íntims amb un concert per només 250 persones i tu pots ser una d'elles. Si vols anar gratis, una entrada doble per anar al concert aquest dissabte, has de fer una cosa. Envia un missatge al 678-09-4816. 678-09-4816. Ens envies un missatge per WhatsApp i ens dius: vull anar al concert. Si ets els afortunats, per tu serà l'entrada doble. Recordo el telèfon 678-09-4816. 678-09-4816. Nos envies un WhatsApp diciendo: quiero ir a ver el concierto de Maite Martín este sábado en Casino de Barcelona. Y la entrada puede ser tuya. Venga, anímate.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui us parlem d'una petició inèdita, ja que es tracta d'una demanda laboral per cursos de formació. Els aspirants, 300 aspirants al curs de bombers, reclamen cobrar el salari mínim durant aquesta formació. Actualment, la retribució dels aspirants que assisteixen a la formació a l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès és de 861 euros bruts mensuals. Això són 300 euros per sota del salari mínim interprofessional, que està fixat en 1.184 euros al mes. La mitjana d'edat dels futurs bombers és superior als 30 anys i que el 40% d'aquesta promoció venen de fora de Barcelona. Es calcula que els aspirants inverteixen uns 11.000 euros en el procés fins a aconseguir la plaça. A la programació de COPE Catalunya ens adrecem a aquesta reclamació, que pot ampliar-se també als aspirants als cursos de bombers i agents rurals que tenen la mateixa situació. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
A Herrera Cope, Oriana Medici, de 29 anys, i que a partir del maig ingressa a l'Institut de Mollet, ens ha explicat, Sergi, els motius de la seva demanda, oi?
Sí, es tracta al cap i a la fi d'un motiu econòmic d'uns 300 euros al mes, com tu molt bé has indicat a Montse, i el que al cap i a fi el que reclamen és una actualització, perquè l'escenari és el següent. Els aspirants primer ja han superat l'oposició, és a dir, tot el que signifiqui els exàmens previs. La llei catalana contempla el pagament de 861 euros mensuals bruts durant els mesos de formació, tant a bombers com també a Mossos d'Esquadra i com també als agents rurals. Però únicament doncs, han estat els bombers que han expressat doncs, aquesta queixa. D'on surt aquesta xifra de 861 euros mensuals? D'on surt del sou base de la categoria que accedeixen via decret llei del 97, és a dir, d'un decret llei de fa 28 anys. Per Oriana Medici, que té hores d'ara 29 anys i que al maig inicia aquesta formació a l'Institut de Mollet per ser bombera, aquesta xifra ja no correspon a l'actual nivell de vida i per això reclamen un augment via salari mínim.
Sí, més de 300 euros bruts de diferència cada mes. Clar, això es fa insostenible i per això el que demanem és al final una actualització d'aquesta previsió, és a dir, nosaltres sabem que l'administració ja contempla que hem de tenir un salari. I passa igual en el cos de... passa tant a bombers com a Mossos com a agents rurals, és a dir, totes les persones aspirants cobrem això. I clar, al final una formació de 8 mesos és que es fa insostenible, no? Quan són persones que la majoria, bueno, la mitjana tenim més de 30 anys, ja tenim una vida feta, unes despeses concretes, llavors clar, sobreviure amb 861 euros bruts mensuals durant 8 mesos és molt difícil.
El curs de formació de bombers o de bomberes són de 900 hores lectives. Comença el mes de maig, és a dir, d'aquí 2 mesos, i dura 8 mesos. L'horari lectiu és de dilluns a divendres, de 8 del matí a 6 de la tarda. Oriana Medici reconeix a COPE Catalunya i Andorra que és molt complicat trobar una segona feina i per tal fer un complement laboral i econòmic.
Sí que pots tenir un contracte laboral, però has de demanar una compatibilització i com a màxim pots treballar 18,75 hores setmanals. Quin és el problema d'això? Que al final la nostra formació de 8 mesos requereix una dedicació, com has dit, absoluta. De jornada completa, hi ha setmanes que marxem una setmana sencera fora per fer unes pràctiques, alguns dies, algunes vegades puntualment també fem formació en caps de setmana i tot això nosaltres ara mateix és que no tenim ni un calendari. Llavors, clar, tenir una feina amb un contracte laboral que l'administració et signi una compatibilització quan després tampoc pots garantir assistir a aquesta feina pels horaris de la formació, és que és molt complicat.
És que, a més, aquesta reclamació, Montse, ja ve una mica de lluny, perquè al juliol del 2023, l'aleshores conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va signar un acord per garantir el cobrament dels aspirants a bombers a percebre el salari mínim i el compromís del govern de complir aquest acord en 2 anys. Però ara aquest acord ha quedat bloquejat per la falta de pressupostos del govern de la Generalitat. La pressió i les mobilitzacions dels aspirants ha possibilitat l'elaboració d'un decret llei on s'arribaria al 90% per ingressar el salari mínim. El calendari obliga a publicar aquest decret llei la setmana que ve o bé a principis d'abril, perquè ja el curs comença al mes de maig. I, per tant, després hauria de ser aprovat també pel Parlament de Catalunya. Per tant, estem parlant de que els pròxims dies ha d'haver-hi aquesta publicació del decret llei. Per tant, ara els afectats, que únicament han reclamat, com dèiem, els bombers, no han reclamat ni els aspirants a Mossos ni tampoc a agents rurals, estan a l'espera del que faci els pròxims dies el govern de Salvador Illa.
I a migdia a COPE, en David Fernández, que és bomber de Cornellà i delegat de Prevenció de Riscos Laborals d'UGT, reclama al govern de Salvador Illa que atenguin aquesta reclamació salarial.
si considera que és justa que el que se va aprovar fa 28 anys a hores d'ara s'ha d'actualitzar, i David Fernández considera que el govern de la Generalitat de Salvador Illa ha d'atendre aquesta petició i no ha d'argumentar motius econòmics.
Nosaltres entenem que la manca d'acord de govern pels pressupostos no pot lastrar col·lectius vulnerables en aquest sentit. Un aspirant a bomber que està obligat a passar 8 mesos a l'escola cobrant un sou per sota del salari mínim interprofessional que marca el govern no pot existir. Llavors celebrem que s'hagin mobilitzat els propis afectats, i llavors celebrem aquesta mobilització i esperem que el govern compleixi amb els acords que va adquirir amb nosaltres ja fa més de 3 anys.
Sí, concretament doncs al juliol del 2023, no? Però ara, clar, bloqueig de pressupostos, s'ha d'aprovar via decret llei, i ara s'ha de publicar aquest decret llei aprovat al ple del Parlament. David Fernández està a favor d'aquesta actualització, i a més considera que els aspirants ara tenen molt més raó, perquè ha canviat molt el perfil dels aspirants amb aquests cursos de formació que, recordem-ho, ja han superat una oposició.
És una evidència, vull dir, de classe, també s'ha veient el perfil acadèmic i laboral dels nous aspirants, l'edat mitjana, evidentment tot això ha canviat. Hi ha una precarització del precari. Aquesta polarització ja fa anys que la denunciem, i llavors això no és més que una constatació d'aquest fet.
Veurem doncs què és el que fa el govern de Salvador Illa davant d'aquesta petició. Clar que també per al govern de la Generalitat són més diners, perquè hauria de fer doncs aquest ingrés, que aproximadament són 300 euros mensuals bruts en un període de 8 mesos, en aquest cas per a 300 aspirants a bombers, però també es podria ampliar aquesta petició ràpidament, perquè estan en els mateixos termes i la mateixa situació econòmica els aspirants a Mossos d'Esquadra i els aspirants a agents rurals de la Generalitat.
Estarem molt pendents de tot plegat. Sergi Tor, company, gràcies. Fins demà.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Votación del Balón de Oro, no me gusta, no voy al Balón de Oro. La UEFA no me gusta, pues Superliga. Los horarios, pues no me presento a los horarios. Es que son todo unas posiciones muy enfrentadas.
De verdad hay que buscar un sistema flexible. Como vayas con el cronómetro a contar las 72 horas, no se puede jugar la Liga.
Problema de calendario. O sea,
media... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Mira, vecino, escucha esto. Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900 666 777.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Col·legiats cansats de l'intrusisme professional. Davant de casos d'estafes de persones no col·legiades, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida fa una crida per insistir en la importància de la col·legiació. Avui en parlem amb la Lourdes Siuró, que és assessora jurídica de la Junta de Govern del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i també és cap de Relacions Institucionals. Senyora Siuró, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Imagino que no és un intrusisme de fa dos dies, el que passa que ara fa poc ens vam assabentar d'una estafa que es havia comès a una trentena de comunitats de propietaris a Rubí, no? Què ha passat exactament? I ara anirem al tema de l'intrusisme.
A veure, el cas concret no el coneixem, més enllà del que ha sortit en premsa, però sí que el que resulta és que hi ha persones afectades per una mala praxi professional d'una persona que no té la capacitat professional necessària per desenvolupar la feina que fan els administradors de finques.
Uh-huh. Com sabeu si una persona és titulada, és un professional del col·legi?
A veure, per poder accedir al Col·legi d'Administradors de Finques, per poder exercir la professió, un s'ha de col·legiar i per col·legiar-se ja tens o bé un grau en dret, econòmiques o graus vinculats amb l'administració de finques, o bé fas una titulació pròpia que es fan a diferents universitats de l'Estat espanyol per poder tenir l'habilitació com a administrador de finques. Un cop aconseguit aquest grau, et pots donar d'alta al col·legi.
Uh-huh. Perquè comptar amb un administrador de finques col·legiat proporciona beneficis i garanties amb allò que és, diguem-ne, el bé més preuat, que és un habitatge, no? On està la teva família i on fas el dia a dia.
Absolutament. La persona d'administrador de finques és el que vetlla perquè, per una banda, la comunitat de propietaris on hi ha el pis, la finca, on viu la persona, tingui, per una banda, un bon manteniment dels elements comuns i es garanteix la convivència, a més la sostenibilitat de les càrregues de reparació i manteniment doncs fa que siguin proporcionades i el servei dels veïns. I una cosa molt important, acompanya a les comunitats de propietaris a tot el que és la rehabilitació, manteniment o obres d'accessibilitat de la finca.
A més, és important també, per una altra banda, que vostès garanteixen una formació continuada del nivell i especialitzada, perquè és molt important avui en dia en què estem immersos en continus canvis en matèria d'habitatge, no?
Exactament. La formació és imprescindible. Al col·legi s'imparteixen molts de formació especialitzada en arrendaments urbans, en temes d'arquitectura, en propietat horitzontal, en directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat, tot el tema de la normativa d'ascensors. I, a més, vull dir, com vostè diu, és una normativa amb constant canvi. Per tant, les persones consumidores que volen accedir a un lloguer d'habitatge, per exemple, han de tenir el coneixement dels seus drets, els seus drets garantits, i alhora la persona que lloga ha de saber doncs quina normativa li és d'aplicació per fer el millor contracte possible, perquè el que interessa és l'estabilitat de la relació contractual.
Uh-huh. A més, vostès garanteixen la praxi professional amb una assegurança de responsabilitat civil d'un ampli abast.
Exacte. Davant d'un eventual error en la gestió o bé en l'administració d'una finca, el col·legi té una responsabilitat civil i una assegurança de caució d'1.100.000 euros que responen en aquests casos que hi pugui haver un perjudici per les persones que han contractat un administrador de finques col·legiat en una praxi o un error que es poden donar, que poden passar, i per això el col·legi és al darrere garantint aquest rescabalament.
Sempre hi ha hagut intrusisme professional en tots els gremis, però clar, és que estem parlant, com deia jo abans, del bé més preuat que tenim, no? Que és de l'habitatge. Potser aquestes persones que parlàvem abans de Rubí no sapiguessin que aquella persona que li portava a les comunitats, 30 comunitats, ni més ni menys, no era una persona col·legiada, no? I és un cas d'intrusisme greu. Potser la gent no ho preguntem massa, no? O no mirem els títols allà on anem, no? Jo, quan vaig al dentista, miro, no? Aviam, col·legiat, què fa, què ha deixat de fer, no? També sí. Ho hauríem de mirar, això, amb el tema de les d'administradors.
Exactament, és molt important que les persones que contractin una persona perquè administri la comunitat o perquè els porti la gestió del seu patrimoni sigui col·legiada, per totes aquestes avantatges que li he explicat de la formació, de la responsabilitat civil, de la contínua actualització, etc. Però si avui hi ha intrusisme, i si m'ho permet, és per una deixació, en aquest cas, de les administracions públiques.
Efectivament. I hauria d'haver-hi un control d'això.
Efectivament. O sigui, per poder exercir la professió d'administració de finques s'ha d'estar col·legiat. Clar, si la persona no n'està, és obligació de l'administració que aquella persona se li pugui tangar el negoci perquè no faci precisament pràctiques perjudicials pels consumidors i usuaris.
Efectivament. Fixeu-vos si el col·legi són bona gent, que us heu posat a disposició dels afectats, els que parlàvem abans, per tal d'acompanyar-los en el que necessitin i estigui a la mà dels administradors de finques col·legiats. Li agraeixo moltíssim, Lourdes Ciuró, assessora jurídica de la Junta de Govern de Col·legi de Finques, administradors de finques de Barcelona i Lleida, que hagin estat amb nosaltres, i sobretot a la gent que ens escolta. No hi ha duros a quatre pessetes, ja no hi ha pessetes ni duros, però bueno, ja m'entenen. Sempre amb gent amb una titulació, gent que en sàpiga, gent que et garanteixi aquesta bona praxi professional i que garanteixin el control ètic i deontològic professional dintre d'aquest gremi, perquè estem parlant de vivenda, no estem parlant d'un patinete, estem parlant del més preuat. El que deia, Lourdes, gràcies per haver estat amb nosaltres i aviam si acabem d'una vegada amb aquest intrusisme.
Moltes gràcies per donar-nos veu i per poder-ne parlar.
Una abraçada. Un gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Natur Tierra.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Mundiauto.
Antes de comprar tu coche a ciegas,
ven a Mundiauto y podrás
tocarlo, probarlo, sentirlo, admirarlo y, por supuesto, llevártelo.
En Mundiauto tenemos más de 1000 vehículos de ocasión.
Kilómetro cero con financiación a medida.
Mundiauto,
tu centro comercial del automóvil.
En El Prat de Llobregat.
Mundiauto.com.
Mundiauto.
La floració esclata a les terres de Lleida. Ametllers, presseguers i altres varietats d'arbres fruiters cobreixen els camps amb un mosaic de colors. Passeja entre paisatges florits, olora els seus perfums i deixa't abraçar per la calma d'un espectacle únic. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Tots els dies.
Momentos.
Momentos.
De tota una vida.
Quiero que sepas que, aunque no me creas, te amo además.
Que eres el único amor que ha existido en mi vida.
Y pase lo que pase, aquí me tendrás.
Momentos. Te quiero mucho y te mando un beso.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Has
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que están lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Es
que
escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Ha jugado en Arsenal con muchos jugadores jóvenes. Ha jugado en Juventus, sí, que también tiene talentos, pero él me dijo que Barça es otro nivel. Como él me dijo, esto elimina 10 años en tu edad.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Set de la tarda, 50 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i comencem parlant de l'ampliació de l'aeroport del Prat, que és urgent i necessària per augmentar els vols de llarga distància. Aquesta és una de les principals conclusions del dictamen que ha elaborat el Comitè Assessor d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona, format per una vintena d'experts. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, l'actuació és necessària, però aquests experts no entren a valorar quina és la millor opció per ampliar la infraestructura i la seva capacitat. L'enginyer en cap de l'Ajuntament, Oriol Altisenc, diu que mentre no es trobi aquesta fórmula, doncs s'ha d'optimitzar el rendiment de les instal·lacions actuals perquè hi ha marge per créixer.
L'objectiu és arribar a 90 operacions hora. Estem limitats a 78 operacions hora. Creiem que podem créixer de 78 a 80 i poques operacions hora en el camp de les operacions. Aquest és un camí que cal recórrer en el mig curt termini i que pot ser útil per abordar creixements de l'aeroport fins que no arribi a l'ampliació de la infraestructura.
Els experts reclamen també complir amb les compensacions mediambientals encara pendents de l'ampliació anterior i les que calguin en un futur. L'Ajuntament fa seu aquest dictamen, però evidentment necessita teixir complicitats amb l'oposició. Partit Popular i Junts celebren que reobri aquest debat, aplaudeixen l'ampliació, però demanen celeritat perquè no ens passin per davant. Daniel Cirera és el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona.
Hem rebutjat inversions del govern d'Espanya per l'ampliació d'aquest aeroport, i si continuem jugant com s'ha fet fins ara amb el futur d'aquest aeroport, ens acabarà passant com sempre, que és que a l'aeroport de Madrid ens tornarà a passar la mà per la cara. I crec que és bo per Barcelona i per Catalunya, també per Espanya, que l'aeroport de Barcelona es construeixi de manera, s'ampliï de manera immediata.
I Damià Calvet de Junts diu que perquè això funcioni, doncs cal un traspàs com a Rodalies.
També ha de contemplar la governança. Per nosaltres aquest tema és fonamental, la governança, la gestió de la infraestructura. De res servirà que es prometi o que es comenci un determinat full de ruta si després la governança de la infraestructura és una governança centralitzada des de la distància o, en definitiva, en funció dels interessos dels accionistes públics i també privats d'Aena.
Esquerra, mentrestant, recorda que en el pacte d'investidura amb el PSC no es parlava d'ampliació i els comuns no volen ni sentir a parlar de l'aeroport fins que no es resolgui el caos que hi ha a Rodalies.
I centenars d'agents de policies nacionals i guàrdies civils a Catalunya han tornat a sortir al carrer en contra del traspàs de competències als Mossos d'Esquadra.
Exacte, un nou intent, al seu entendre, de fer-los fora definitivament de Catalunya. Els agents se senten traïts pel ministre de l'Interior, Grande Marlaska, a qui demanen la dimissió i no descarten en prendre accions judicials contra la mesura. Consideren que el traspàs de competències d'immigració és inconstitucional i tindrà conseqüències també al conjunt de l'Estat. Avisen que lluitaran fins al final perquè cap agent marxi de Catalunya. Jorge Soriano és secretari general del Sindicat Unificat de Policia.
Quieren sacarnos porque somos la policía del Estado aquí en Cataluña y realmente son las competencias que no puede ceder. No hay ningún país en el mundo que tenga cedida las competencias de inmigración y frontera a una policía regional.
Policia Nacional i Guàrdia Civil denuncien una nova sessió als independentistes i que una vegada més se'ls utilitzi com una moneda de canvi. Alfonso Merino és secretari general de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils de Catalunya.
Lucharemos todo lo posible para que la Guardia Civil, ni un solo Guardia Civil salga de Cataluña, ni ningún Policía Nacional, lógicamente, y no queremos perder, venimos aquí para no tener que ceder ningún tipo de competencia. No queremos tratar cómo salimos o cómo dejamos de salir de Cataluña, sino que no queremos perder lo que tenemos.
La concentració a Barcelona s'ha fet aquest matí davant la delegació del Govern Central a Catalunya, però s'ha repetit simultàniament a altres ciutats espanyoles. S'hi han afegit dirigents del Partit Popular i de Vox que carreguen contra una decisió que diuen genera més inseguretat i que suposa una sentència de mort per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya.
Ha passat un any de l'emissió d'eurodiputats que va venir a Catalunya i que va elaborar un informe demolidor sobre la immersió lingüística a les escoles, un informe que constatava un problema de drets lingüístics i d'incompliment de sentències per part del govern.
I feia un seguit de recomanacions, per exemple, garantir un tracte equivalent de català i castellà com a llengües vehiculars, i un any després d'aquest informe, Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, diu que no hi ha hagut avenços, i així li ha traslladat al president de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu.
No creemos que Europa pueda tolerar que el gobierno de España y el gobierno de Cataluña no siga ninguna de las recomendaciones de un informe tan duro como el que se aprobó hoy hace un año, y esperamos que se pongan en marcha los mecanismos que fuercen un cambio en esta situación. Vemos receptivo al presidente de la Comisión de Peticiones.
I en aquest sentit, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi tombat els recursos de la Generalitat contra 12 sentències a favor del castellà a les aules.
Més informació a COPE.es i a la xarxa social X de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies. Fins demà.
Adéu, fins demà.
I 5 minuts per arribar a les 8 de la tarda és el moment de la informació esportiva. I avui amb el company Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant de futbol femení. En joc està l'anada del primer quart de final de la Champions femenina, a Wolfsburg-Barça. Com va la cosa, Juan?
Prou bé pel Barça, perquè al minut 8 de la segona part, Barça guanya 0-3 al Wolfsburg alemany. Gols de Pajor, Paredes i acaba de marcar el 0-3 Salma Parayuelo. La tornada jugarà el Johan Cruyff dilluns de la setmana que ve, dilluns.
Hi ha 8:45 semifinals de la Copa Catalunya entre el Barça i Espanyol.
Una competició que ve marcada per l'absència de jugadors del primer equip, tant del Barça com de l'Espanyol. A la Ciutat Esportiva Dani Jarque de l'Espanyol es troba Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Juan. Montse, en poc més de 45 minuts, Barça i Espanyol, Espanyol-Barça, la Ciutat Esportiva Dani Jarque s'enfrontaran a les semifinals de la Copa Catalunya, una Copa Catalunya que en les últimes hores, últims dos dies, ha generat molta controvèrsia, sobretot entre la Federació Catalana, que avui hi serà present per veu i presència del seu president, el Joan Soteras, aquí a la Dani Jarque, i també entra al Futbol Club Barcelona. Per què? Doncs perquè el Barça no volia jugar. Deia que es busqués una altra data. No els hi anava bé aquesta data. I la Federació Catalana deia que és el propi Barça, el mateix Barça, que va ficar aquesta data de jugar avui, el dia de pare, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Què ha fet el Futbol Club Barcelona? Doncs que Hansi Flick no dirigeixi l'equip, de fet ja estan de dies de descans, ho fa l'entrenador Sergi Milà a la banqueta del filial i avui també aquí a la Copa Catalunya, i no hi ha cap jugador del primer equip. El Futbol Club Barcelona envia una llista on hi ha jugadors del Barça Atlètic que juga a la seva permanència. Aquest divendres van al camp de l'Atlètic B, i hi ha jugadors que han estat en algun entrenament del Futbol Club Barcelona del primer equip, com el lateral Landry, Alexis Olmedo o el porter Max Bonfí, i també hi ha jugadors juvenils que venen de guanyar, per exemple, la Copa del Rei, com Hugo Alba, Arnau Prades i Juan Hernández. Del Barça ha vingut el vicepresident esportiu i primer, Rafa Juste. I a l'Espanyol hi ha dos jugadors del primer equip que encara no han tingut ocasió de debutar en partit oficial. Un és Ángel Fortuño, el tercer porter, i l'altre, el central Pablo Ramón, incorporat aquest mercat d'hivern, lesionat, i que debutarà en la samarreta blanquiblava. També hi ha la llista de Manolo González, alguns jugadors habituals a les seves convocatòries com Rafael Bauzá, Roger Hinojo i Omar Sadiq.
Gràcies, Víctor. L'altra semifinal la jugaran Andorra-Girona el dia 1 d'abril. A punt més de futbol, el davanter del Girona, Brian Hill, serà operat d'un trencament del lligament del genoll esquerre i espera el que queda de temporada.
I parlem ara de futbol sala, perquè el Barça es prepara per defensar el títol de la Copa Espanya.
Sí, es juga a Múrcia. Aquest dijous comença. El Barça té a jugar a divendres. L'equip blaugrana, que és el vigent campió de la competició, jugarà als quarts de final contra Indústries Santa Coloma, amb les baixes de Fitz i Feixas. El Barça ha perdut les tres competicions que ha jugat aquesta temporada, és a dir, la Copa Catalunya, la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei. Sergio Lozano és el jugador del Barça.
Cuando juegas en el Barça siempre tienes la presión, aunque hubiésemos ganado los tres títulos y viniésemos de ganarlo todo durante años, siempre tienes la presión de ganar. Este escudo implica llegar a finales, intentar conseguir el máximo de títulos posibles. Sabemos que nos ha tocado para nosotros un rival muy complicado, en el cual nos ponen siempre las cosas muy difíciles, pero tenemos que ir siendo conscientes de que nuestra única meta tiene que ser intentar conseguir el título. Evidentemente, para nosotros sería un fracaso no pasar contra Industrias, es la realidad.